Camins.
Avui comencem el programa amb el que tota la vida s'ha anomenat fe d'errores. La cosa és que ahir, en una de les entrevistes parlant de la Setmana Santa de Girona, jo vaig entendre de manera equivocada, vaig entendre malament, el nom de la persona que farà el pregó de la Setmana Santa. Així que ara diem clarament el nom i corregim la distracció. El pregó de la Setmana Santa 2022 de Girona serà a càrrec de la periodista i comunicadora gironina Míriam Díez. Míriam Díez. Gran amiga d'aquesta casa, per cert, Míriam Díez. Doncs feta aquestes rectificacions, quedem més tranquils, l'estat ideal perquè soni el hey, hey, hey. És hehehe, sense el i. Jo afegeixo la i, no sé per què. Bona vesprada d'aquest dimecres 6 d'abril del 2022.
Dia 1 després de...
Com us deia, una mirada cap a Girona, perquè després dels temps pandèmics, les confraries de Setmana Santa d'allà tornen a l'activitat normal i ahir, doncs, volíem conèixer els detalls, és clar que sí. Entrevista molt amable, molt divertida i també apassionada amb David Fluriach, president de la Junta de les Confraries de Setmana Santa de Girona. Ens va fer ganes d'anar. Escolta, dieu també després del duet Dial Mercè, Mònica Padrol i el pare Fermín Delgado, Monsenyor Delgado, que un cop més, amb el seu gracejo personal, ens varen explicar què es cou a la vida del temple de la patrona de Barcelona. Molts concerts, un tridu pasqual farcidet, el temple sempre replet. Mira, m'ha sortit en vers, quines coses. Gràcies per triar-nos, gràcies per fer-nos costat. Comença ara i aquí el vespre radiofònic més social i espiritual de Catalunya. Avui versió prèvia de la Champions. Tots som el Chelsea, tots som Tuchel. Vinga, bellmig de la setmana.
Avui, per començar els camins...
Enfocarem la nostra mirada cap al món del setè art perquè els amics de Cinemanet presenten el Cinefòrum Perdó i Reconciliació, que se celebrarà aquest divendres simultàniament a Barcelona i a Madrid. El cinema per canviar el món. El seu director, Daniel Arasa, amic ja d'aquest programa, ens farà la presentació.
Continuarem amb...
Amb més art, perquè estarà amb nosaltres Maria José Mendoza, la Mary Jo, amb la qual ens farem una passejada per l'univers de les xarxes socials. Sempre ve de gust una mica de Mary Jo i ara ja fa temps i en tenim ganes.
I arribarem a les 9 de la mata.
Els amics de la Pastoral Obrera de Catalunya, avui entrevistarem Marta Moya, que ens parlarà de les causes de les mobilitzacions per una educació de qualitat. Serà el llevar dins la pasta.
L'enquesta del dia al nostre compte de Twitter, Camins Estel. Avui us preguntem...
Pregunta amb vocació esportiva. L'Europa League la guanya el Barça? Estem d'acord, però qui guanyarà la Champions? Avui que tots som una amiga del Chelsea, ens ha vingut de gust fer-vos una d'aquestes enquestes futboleres. Qui guanyarà aquesta Champions sense el Barça? Manchester City, Bayern de Múnich, Real Madrid, el Villarreal... Ja estaria bé que fos el Villarreal. Vinga, volem saber...
I recordeu que també podeu seguir-nos a Instagram al nostre compte Camins Estel i recuperar els nostres continguts a la carta a l'aplicació Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
Per cert, recordatori, per dir-vos que nosaltres no tanquem per vacances i la setmana que ve tindreu Camins de dilluns a dijous en format especial preparació per la Pasqua. I també amb canvi d'horari, sonarem a partir de les 6 de la vesprada, usurpant vilment l'horari del Punt i Seguit, que estaran a casa seva, doncs, prenent daiquiris. Per tant, Camins especial, Setmana Santa, no tanquem per vacances. Dimecres, bellmig de la setmana, estic abusant una mica de la paraula bellmig, ho sé, camí de la Setmana Santa, també estic abusant de la paraula Setmana Santa. Vinga, va, deixem d'abusar de les paraules, ens hi posem.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Fem camins cap als 10 minuts que passen de les 8 de la vesprada. Senyor Daniel Arasa, bona vesprada.
Bona vesprada. Una salutació, amic Rafel.
Bueno, una altra per tu. Sabem que estàs una mica tocadet, esperem que et milloris i t'agraïm enormement que ens atenguis igualment des de casa. Un gust rebre't de nou, perquè sempre ens portes temes interessants, Daniel, al nostre programa. Tens passe VIP ja, perquè és la tercera visita, bueno, en aquest cas, tercera connexió, tercera conversa que tenim, sempre, com deia, amb temes diferents. Daniel, la primera pregunta, va, a boca de canó. El cinema ens entreté, ens emociona, ens provoca sensacions, però el cinema pot canviar el món?
El cinema, efectivament, ens canvia, ens dona sensacions, ens emociona, però hi ha un aspecte que és que no podem oblidar, que no ens podem quedar només aquí, sinó que hem de fer alguna cosa perquè canvia el món, és a dir, perquè elevem les persones, que les persones siguin millors a través del cinema, que és un instrument extraordinari per aconseguir-ho fer.
Uh-huh. Daniel Arasa és periodista, doctor en Humanitats i Ciències Socials i enginyer tècnic químic, déu-n'hi-do. És autor de llibres de recerca històrica, assagista, i en aquest programa ens ha presentat dos d'ells, recordem, Dios no pide el currículum, perdó, ai senyor. I també en la seva darrera visita el llibre Vida i miracles dels anys de pa negre, aquest passeig pausat pels anys 40 i 50 que ens ha regalat en forma de llibre el Daniel Arasa. A més, és promotor i fundador d'organitzacions familiars, culturals i humanitàries sense finalitat de lucre, però, atenció, no l'hem convidat per res de tot això. Avui ens visita com a president de CinemaNet i ens agradaria, Daniel, que d'entrada ens parlis d'aquest concepte. Què és CinemaNet?
Mira, és la paraula catalana. La gent pot pensar que cinema net vol dir xarxa de cinema,
sí.
El anglosaxó. Però no, és cine limpio,
molt bé.
Net en català. Perquè pensem que el cinema no té per què ser només cinema religiós, cinema espiritual, per suposat que no, però sí que pot ser net. És a dir, que aporta a la persona sense procurar, intentar provocar, degradar-la, que tantes vegades ho veiem, no? Per això vam crear una associació que, diríem, tracta de temes de cinema, però relacionat amb aquesta idea de millorar el món d'una manera especial, millorar les persones.
Molt bé, CinemaNet, eh? A mi me l'havia escolada, eh? Jo quan he llegit CinemaNet he pensat en el concepte cibernètic de l'assumpte i ara m'ho has aclarit i de veritat que està molt ben trobat aquest nom.
Sí, fa molts anys ja, eh? Això va néixer.
Sí?
Ja,
quants anys? Quants anys?
Fa 20 i tants anys, o sigui que...
20 i tants, eh?
Una cosa immediata, sinó que té bastants anys.
Ja veig. Per aquells oients que vulguin saber-ne més, tenen una pàgina web, per cert, molt completa i molt maca i molt fàcil de cercar, cinemanet.info. Per als que vulguin entrar, i allà hi ha molts articles, moltes recomanacions i és una pàgina que val molt la pena. Aleshores, Daniel, ara torneu a tenir actes presencials de CinemaNet després de la pandèmia i seran dos cicles de Cinefòrum titulats Perdó i Reconciliació, amb aquests dos conceptes tan clars, i que se celebraran alhora a Barcelona i Madrid. Què ens pots explicar d'aquests cinefòrums,
sí,
Daniel?
Sí, que mira, que a Barcelona concretament començarem el divendres i Madrid dissabte. O sigui, faran els mateixos dies, però a Barcelona divendres i a Madrid els dissabtes. I en aquest cas de Barcelona farem quatre pel·lícules, totes elles basades en fets reals. De forma que, a partir de situacions complicadíssimes en molts casos, porten al que és el perdó, la reconciliació. Per exemple, aquest mateix divendres tindrem de la Feliz Navidad, que és de la Primera Guerra Mundial, com van confraternitzar soldats alemanys d'un costat i els britànics i els francesos de l'altre. Mm. És a dir, com enmig d'aquella matança, d'aquell enfrontament, d'aquell desastre que era, ells, pel dia, per exemple, per Nadal, que va ser com el nexe d'unió, la vinguda de Crist va ser nexe d'unió per aportar com a mínim uns dies de pau. Això és fantàstic, això aprofitar per tractar d'aquest tema, que a més, encara que això no ho havíem previst, en aquest moment que estem en la guerra d'Ucraïna, toca ben bé, no?
S'ha posat molt d'actualitat, sí, sí.
Soldats d'un costat i de l'altre podrien, diguem, posar-se d'acord per deixar de lluitar i, diguem, confraternitzar i inclús estimar-se. I allò de dir, mira, quan s'acaba la guerra pots vindre a casa meva i allà et rebrem molt a gust, no?
Repetim, perquè qui ens estigui escoltant i vulgui participar, el cicle de Barcelona començarà aquest divendres, dia 8 d'abril, aquesta mateixa setmana, amb la projecció de la pel·lícula, com ens deia ara el Daniel, Feliz Navidad. Seran quatre pel·lícules, tu realitzaràs la introducció, si el moment de salut t'ho permet, esperem que sí, d'aquestes pel·lícules, i que aniran seguides d'un col·loqui. Recordem, les sessions següents seran El regalo más grande, una altra pel·lícula, serà el 22 d'abril, Invictus, una pel·lícula molt coneguda per tothom, el 29 d'abril, i El viaje, el 13 de maig. Totes les sessions seran a 8:15 aquí a Barcelona i se celebraran a la sala d'actes de l'Oratori de Santa Maria de Bonaigua. És així, seran d'accés lliure i gratuït. Per tant, tothom convidat a participar i per visualitzar aquestes pel·lícules i després participar en el Cinefòrum. Amb quina finalitat...
Lliure i gratuït, o sigui que no es preocupi ningú per costos,
correcte,
sinó que poden venir qui vulgui.
Correcte. Amb quina finalitat sorgeix o d'on ve aquesta iniciativa i què n'espereu, Daniel?
Sí, mira, concretament pot semblar estrany, però ho teníem previst parlar d'aquests temes, encara que no exactament totes les mateixes pel·lícules, fa 2 anys, perquè i saps quin era l'objectiu en aquesta tensió a Catalunya que existia en relació a tot aquest problema polític del procés, etc., que hi havia en aquell moment, i vam pensar, anem a parlar de perdó i reconciliació, en aquell moment pensant bàsicament en això. Uh-huh. El que passa que va arribar la pandèmia i ens va ser impossible de fer-ho. I aleshores ara ho hem tornat a agafar, però precisament en una altra situació diferent ja no és tant. Sempre serveix, perquè el perdó, la reconciliació, l'hem de tindre sempre, cada dia. Nosaltres hem de perdonar i ser perdonats de moltes coses que fem tots. Uh-huh. Que fem o que deixem de fer, que hauríem d'haver fet, no?
Sí, sí.
Però, efectivament, hi ha la situació mundial de tensió i que ha derivat de tot això de la guerra d'Ucraïna i tot el que això comporta, encara fa més, diguem, més adient. I aquest va ser, inicialment era un objectiu, ara que és aquest altre, en aquesta situació. E intentar una cosa que és que la gent pugui reflexionar i que també això pot servir perquè hi hagi, per exemple, col·legis, escoles, que pensen, no pot ser fer un cicle, però sí plantejar-se aquest tema de perdó i reconciliació amb els seus alumnes, sigui en pel·lícules o sigui simplement amb treballs que puguin ajudar a que es pugui tot pugui comprendre la importància d'aquest perdó, d'aquest estimar i d'aquest reconciliar-se amb aquells que han sigut els nostres adversaris.
Doncs em sembla molt, molt adient, molt interessant, perquè el perdó i la reconciliació, Daniel, com tu deies, és que no passa mai de moda. És un tema d'actualitat de cada dia i sempre va bé refrescar-lo. A més, aquesta idea dels col·legis m'agrada molt. Els meus fills, de tant en tant, arriben a casa i em diuen avui ens han posat tal pel·lícula, ens han posat tal altra per treballar. Per tant, és una molt bona idea. El concepte Cinefòrum, perquè és un concepte que m'encanta, eh? O sigui, veure un film i comentar-lo. Després, com funcionarà la dinàmica de les reunions, Daniel?
Sí, mira, això, aquest del Cinefòrum va tindre un gran desenvolupament fa 50 o 60 anys.
Sí.
Actualment, pràcticament, estan molt poc desenvolupats, però jo crec que és una eina magnífica perquè és, a partir d'una pel·lícula, és primer en una introducció que pot situar històricament amb els fets, que pot situar amb el marc general del tipus que sigui, perquè això pot variar, i després comentar-lo, però de forma que hi participi la gent que l'ha vist, i això inclús pot ajudar a que la gent no vagi només en una situació de passivitat a veure una pel·lícula, la que sigui, per distreure, sinó dir, això quin contingut positiu em puc treure, de què puc comentar, de què em pot servir per reflexionar, què em pot servir per parlar amb la meva dona, amb els meus fills, amb uns amics. I això fa que li porta un dinamisme molt important, i penso que en aquest moment que estem tan només amb les xarxes, les distàncies, el trobar-nos, en aquest cas a través del cinema, que pot ser que aquestes pel·lícules no és altres, ja comporta un increment de relació que pot ser molt positiu per a les persones. A part de dir-me de que podem traure sempre moltes idees i conclusions que, si les mirem, diguem-ne, passivament, ens passen de llarg.
I tant que sí. A mi, jo sóc molt fan. A casa, quan posem una pel·lícula, després sempre fem una mica de... Quan la veiem en família, després sempre fem una mica de cinefòrum, de què hem trobat, de què ens ha agradat. O quan anem al cinema, que també passa. Al sortir fem una mica de debat i jo els pregunto als meus fills i parlem sobre la pel·lícula, ens dona tema de conversa. Per la seva banda, recordem que el cicle a Madrid se celebrarà, com ens deia el Daniel, els dissabtes, començant pel proper 9 d'abril, aquest proper dissabte. També, en principi, estaràs tu present a les sessions, en aquest cas...
Seré només la primera,
molt bé.
En aquest... La de Madrid, des d'aquí les dirigiré totes, però les de Madrid només aniré el primer dia per, com a ser director o president de l'entitat,
sí.
també de comunicar a aquella gent, posar-se en contacte, estimular-los, i després ja s'ho faran ells.
Molt bé.
Perquè també tenim un equip que treballa a Madrid.
Dones aquest impuls i després ja els deixes que volin sols. En aquest cas, aquest dissabte estaràs acompanyat per Carlos de la Calle, que és coordinador del projecte, no? De Cinema Net. I seran tres pel·lícules, en aquest cas, Feliz Navidad, que serà per aquest dissabte, El regalo más grande, el 23 d'abril, i Invictus, el 30 d'abril. Les sessions seran, en aquest cas, a 6:15 a Madrid, i se celebraran al cinema del Col·legi Tajamar. L'accés, com a Barcelona, és també lliure i gratuït. Parlem una mica de cinema com a instrument, Daniel, si et sembla. M'agradaria que em desenvolupessis una mica aquest concepte d'educar a través del cinema, una eina que tal vegada hem caigut una mica en la superficialitat, però que cal tenir molt en compte, no? Perquè a partir de certes pel·lícules, aquest cinema net que tu deies, cinema familiar amb valors, doncs es poden transmetre moltes coses positives a les persones.
Moltíssimes. Mira, podríem fer-ne un paral·lelisme amb els llibres. O sigui, amb els llibres podem educar moltíssim a les persones. Però en una societat com l'actual, en què, per una banda, l'audiovisual té una presència una omnipresència a tot arreu, que inclús les joves generacions estan molt més acostumades a l'audiovisual que no pas a la lectura, almenys extensa, no?
Sí.
Això, per una banda, facilita que puguen fer-ho. Puguen, diguem-hi, veure el cinema i, a través d'aquí, treure idees. Per altra banda, tenim en compte de que tenim el cine, hi ha també molta porqueria, cal dir-ho, hi ha
home,
molta birra, molta porqueria, però també coses molt bones al cinema. I a través del cinema, a través del pensament de directors, a través de l'actuació dels actors, actrius, que han deixat molta petjada, podem trobar moltes coses que ens poden servir extraordinàriament per la vida ordinària, o en uns casos, o també per mostrar-nos, diríem, herois, en un sentit o en un altre, encara que siguin herois no bèl·lics, sinó herois de la lucha, de la lluita per millorar les persones, o uns missioners, o una mare de família, etc.
Sí.
Això ens pot servir moltíssim com a exemple del que podem treure quantitat d'idees. Per això, pot ser per l'educació en general dels joves, però també pels adults, pot ser un element importantíssim perquè poguéssim millorar tots nosaltres i treure'n molt de profit.
En aquest sentit, si em permets, em sembla molt adient el tema d'haver escollit pel·lícules que estan basades en fets reals, que transmeten coses que veritablement van passar, perquè no ho portem al terreny de la ficció. La persona que ho està veient diu, bueno, però això és una cosa guionitzada, que és impossible. No, això va passar. De fet, tenim també un documental com és El Major Regalo, un documental que parla del perdó a través de testimonis dels qui ho han donat i els qui ho han rebut, el perdó i la reconciliació. I l'objectiu d'aquest documental, El Major Regalo, doncs és demostrar que el perdó es pot donar en situacions més imperdonables, des d'una petita enemistat fins a morts violentes durant una guerra. Això ha succeït i ho podem comprovar. Creus que hem d'ensenyar també als nostres fills, parlo dels fills, per educar-los a consumir art com el cinema, perquè pot ser ens oblidem una mica del que veuen, del que visualitzen i del que això arriba a afectar-los, no?, de manera inconscient.
Sí, jo crec que diríem, la formació dels nostres fills, que és la tasca més important que hem de fer els pares, més important que qualsevol altra, efectivament pot ser utilitzada en gran manera precisament en base al cinema, i en altres coses, evidentment, però també el cinema, perquè és molt gràfic. Perquè, a més, darrere d'una pel·lícula, d'una bona pel·lícula, hi ha un treball extraordinari, que no és només treball, diguem-ne, dels actors, sinó també d'un estudi. Moltes vegades és resultat d'un llibre que ha sigut un llibre important i que l'han convertit després en una pel·lícula. Tot això pot servir moltíssim per, en aquesta formació que volem donar als nostres fills, utilitzant-ho, això sí, seleccionant les pel·lícules que valguen la pena.
I tant.
També, o sigui, és com en tot, com lectures. Les lectures, cadascú pot variar segons els interessos i situacions, però no es tracta de llegir el primer llibre que cau, no es tracta d'agradar la primera pel·lícula que surt, no es tracta de la primera sèrie, sinó seleccionant, perquè a més, com hi ha molt de positiu, ne pots trobar, no és allò de dir, és que és molt difícil trobar alguna cosa, no, es poden trobar coses bones i val molt la pena fer aquesta selecció, seguir-ho i a partir d'aquí traure'n un contingut, extraure, apretar com una llimona i dir, he tret moltes coses que valen la pena.
Doncs ja per acabar, Daniel, m'agradaria fer amb tu un petit exercici de cinefòrum breument. Dels 4 llargmetratges que presenteu, ho admeto, jo només he vist Invictus, m'apunto les altres 3 per visualitzar-les, perquè jo de Clint Eastwood m'ho empasso tot. A mi m'agrada molt Clint Eastwood. Recordem que es tracta de l'adaptació, justament tu ens deies, no?, llibres que després s'han adaptat també al cinema. Invictus és l'adaptació d'un llibre de John Carlin que explica la història de Nelson Mandela i el que va passar després del seu de ser posat en llibertat quan arriba a la presidència del seu país, de Sud-àfrica, i decreta l'abolició de l'apartheid. En aquest cas, el matís del perdó, jo el veig molt evident, però podem reflexionar una mica per als nostres oients. Què ens pots destacar d'Invictus?
Home, el matís del perdó, per suposat, però també la intel·ligència per aconseguir la reconciliació. Utilitzar el rugby, sí, com fa el futbol d'allà de Sud-àfrica, per aconseguir la unitat del país. És a dir, l'equip que simbolitzava el país era un equip de l'apartheid, un equip de blancs que, a més, diguem racistes, que, a més, eren l'elit i que menyspreaven els altres. Mandela és capaç de dir, escolteu, això fem-ho, aconseguim d'un costat que aquests lluiten per Sud-àfrica de debò, però que, a més, aquella població majoritària negra que sigui capaç d'aplaudir, d'entusiasmar, per convertir, per fer un país a través de l'esport. Per exemple, és algo que pot semblar menor i que d'alguna manera és extraordinari. Em sembla magnífic, per exemple, aquest aspecte, per exemple, de Mandela.
Home, i tu que parlaves abans, que havíeu tenit la idea d'haver fet aquest cinefòrum una mica de cara a la situació política fa 2 anys, no? Sí. Aquí a Catalunya, imagina't, en aquest cas, moltes vegades veiem com hi ha una politització de l'esport que s'utilitza per remarcar bé la bilis dels uns contra els altres, i en aquest cas Nelson Mandela fa tot el contrari, fa una política positiva mitjançant aquests equips de rugby, que és realment meravellosa, i és una història real, que és el més impactant de tot.
Efectivament, sí, és la inversa de com s'ha utilitzat a vegades aquí l'esport, no? I un altre aspecte que podríem pensar lligar amb el que ha passat aquí o ha passat al País Basc, sí, és l'última pel·lícula, El viaje. És una pel·lícula interessantíssima perquè pot semblar molt simple, però és el viatge que fan un líder del IRA i el líder dels unionistes, que recordaran tots, Ian Paisler, sí, de l'IRA, d'Irlanda del Nord. Van junts i com dos enemics acèrrims poden arribar a congeniar i a tindre inclús una certa amistat un i l'altre, el qual ens ve mostrar la capacitat de les persones de que amb la relació podem canviar moltes coses.
Daniel Arasa és periodista, autor dels llibres de molts llibres de recerca històrica, assagista, llibres com ara Dios no pide el currículum, Mi vida i miracles dels anys de Panegre. Avui ens ha atès per parlar-nos de perdó i de reconciliació a través d'una mirada cinèfila, perquè Cinemanet, aquesta plataforma creada per fomentar el cinema amb valors humans, familiars, cívics, socials, educatius, i que Daniel presideix, organitza ara cinefòrums a Madrid i Barcelona, com us hem explicat, on presenten pel·lícules que reflecteixen les dues coses, el perdó i la reconciliació. Daniel, mil gràcies per atendre'ns, ànims, que vagi molt bé aquest cinefòrum, se'ns sembla una idea fantàstica i esperem que et trobis millor properament.
Moltíssimes gràcies per la vostra amabilitat i per la difusió d'això.
Home, i tant, tu ets cliente VIP de Camins, ja t'ho dic. Una abraçada, Daniel.
Una abraçada, bona tarda.
Vinga, una pausa per fer calerons i Maria José.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia 2 finestres informatives de 15 minuts per conèixer millor l'actualitat social i religiosa. És l'espai sense distància per apropar-te a les notícies més importants del moment amb els seus protagonistes. T'esperem de dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
En el canvi d'estació, mantingues els teus ossos i articulacions en bon estat amb CoralCard, el teu gran aliat. Un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta primavera necessites CoralCard. Sol·licita a la laboratori Osmaen.es o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. I per ser oient de Ràdio Estel, gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Camins.
Perdona, a veure, aturem màquines. M'estàs dient que uns, diguem-ne, germans meus de Castelló venen cap aquí a Girona a tocar en la seva banda?
Això mateix, des de fa 25 anys van buscar una banda i van trobar la banda de Vilafamés. Estan enamorats tant de Girona que deixen el que fan allà el Divendres Sant per venir aquí. I de vegades lloguen fins i tot una altra banda perquè vagi al seu poble, perquè estan encantats de venir aquí.
És boníssim. És un esperit molt de Castelló, sortir corrents i apanyar-lo allà com puguin.
Amb Rafa Sanahuja.
Aquí també som una banda, aquí al Camins, aquí a Ràdio Estel. O sigui que si algun dia no teniu espectacle allà, ens podeu trucar a la banda de Camins.
I altres persones que expliquen coses.
Maria José. Aquesta és una secció que originàriament es deia hashtags perquè parlem de xarxes socials, però la personalitat de la persona que la porta endavant és tan absolutament arrebatadora i arrolladora que hem decidit fotre aquesta locució fantasmagònica. Bueno, passem ja 30 segons de dos quarts de nou. Maria José Mendoza, bona vesprada.
Bona vesprada. I ben tornada. I dir que es continua anomenant hashtags.
Ah, es continua. Tu
sí,
abogues...
Hashtags Mary Jo. Bueno.
Hashtags Mary Jo.
Vinga.
Bueno, ja farem un altre... Li direm a la Bet que ens gravi el que tu vulguis,
hashtags
Maria José.
Mary Jo.
Perfecte. Bueno, encantats de rebre't en aquest estudi.
Ara ja sí, ja feia temps.
Feia dies perquè, clar, hem tingut misses extra llargues
sí.
I històries que ens han tocat. Però, sí. Bueno, avui es rebem i volem fer aquesta repassada que normalment és quincenal sobre el món de les xarxes socials.
Sí.
Per tant, estem a les teves mans, a les teves tendres mans, Maria José Mendoza.
Sí, y como dice la sticker, la vida que en veces no es como queremos.
La sticker.
Sí, porque una salutación a todos los meus oyentes, que ya fa molt que no estic aquí. Y claro, yo tenía preparado unas cosetas para unas semanas.
Sí.
Y algunas las diré y otras no.
Ah.
¿Vale?
Vale.
Venga.
El que tú vulguis.
Y en aquesta mateixa secció, ya fa uns mesos, yo vaig dir que hi havia rumors
sí.
De que el rei del reggaetón Daddy Yankee es retirava. Però atenció, perquè va donar un missatge a les seves xarxes socials, ara ja sí que s'ha confirmat, ja hem assumit més la notícia, encara que continua sorprenent, i dedicarem un minut de silenci per la desolació que comporta aquest moment. Minut de silenci.
Però es retira o es mor?
Es retira. I jo he de dir que, com va ser la setmana de la poesia, i aquí en aquest programa
sí.
Vam fer un especial amb poetes.
Hombre, i tant,
i
cantautors i rapers i de tot.
Jo voldria recitar part d'alguna de les seves cançons. Lo que pasó, pasó, però a ella le gusta la gasolina. Así que ven y sana mi dolor. Y hago este llamado para que tú vuelvas. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? Sí, tú me dejaste caer, pero ella me levantó. Te veré al final del camino.
Camins.
Si así lo quiere el destino. Y que tire pa'lante, baja y pasa el limbo. Sígueme y te sigo con calma. Daddy Yankee forever.
Emocional. Fins que ha sonat ell. Quan ha sonat ell, m'ha deixat de semblar emocionant, perquè, clar...
Però tu estaves creient, eh? Quan he recitat...
Sí, has recitat com... molta... Jo crec que podries professionalment dedicar-te a fer recitals de Daddy Yankee pels puestos,
sí,
Maria José. Escolta, però jo aquest matí, abans quan m'has dit parlaré de Daddy Yankee, què t'he dit jo, David Yankee? Dic, perquè no el coneixia de res. Ara ja el conec.
Ara ja coneixes.
I el buscaré a l'Spotify i perrearé una mica per casa.
Vale, vinga.
Per casa, eh? No, aquí
per
no.
Per casa.
Vale.
I
més coses, Maria José, endavant.
L'altre dia, o sigui, fa res, el 19
res.
De març, que també va ser el meu sant, felicitats, Mary Jo, gràcies, va ser el dia del pare.
Quan va ser el teu sant, Maria José?
El 19 de març.
Ah, clar, és
jo
veritat.
Jo tinc dos sants, però a mi la gent em felicita per Sant Josep.
Per Sant Josep.
Sí.
Ah, molt bé.
Felicitats, gràcies, vinga. I aquest dia també va ser el dia del pare.
Sí.
I... com cada 19 de març, va haver-hi...
Quin és el pare? Quin és el pare per excel·lència d'Espanya?
El pare putativo és Julio Iglesias. Perquè...
Sí, tots sois hijos míos. Hijos míos.
Perquè sempre hi ha molta conya de que si el cantant té un munt de fills...
Ferran és hijos míos.
Igual.
De Paula.
Igual, és Rafa Iglesias. Valen. Llavors, què passa? Que han aparegut un munt de memes cada 19 de març.
Ai,
i hi ha
memes.
Una foto d'una manifestació de gent, com si fossin tots els fills, i a la capçalera de la mateixa una pancarta gegant que posa «Te queremos, papá, y lo sabes». Un altre...
El «y lo sabes» és que és molt bo. Jo l'utilitzo de vegades, el «y lo sabes».
Un altre sí. De «El Mundo Today».
M'encanta «El Mundo Today».
que diu: Julio Iglesias reclama la paternitat a tots els espanyols nascuts entre el 1968 i el 2016.
Per tant, també jo, soc fill
també
de Julio.
També tu i jo, també.
Mare de Déu.
I un altre que diu que sempre és tendència
el dia del pare.
El dia del pare.
Sí, sí, sí,
i
sí.
Que el telèfon de Julio Iglesias estarà totalment col·lapsat.
I tant. Vinga, més coses. M'agrada molt aquest tema. Més coses, Maria José.
I ara, el Barça.
Hombre!
Com no parlar de la puta òsic partit en el que va guanyar el Barça contra el Madrid amb el resultat de 4 gols enfront del 0 que no va marcar el Real Madrid.
Jo el vaig veure a l'hospital, Maria José.
Ai.
Anda que no m'ho vaig passar bé jo allí sol, a l'hospital amb la tablet. És que no ens ho esperàvem, això, Ens van agafar per sorpresa.
Ja tocava.
Vibrant. La gent a l'hospital vibrant amb el 0-4. Bueno, jo, bàsicament. La resta estava una mica pitjor, però jo sí que anava cridant els gols allà.
La cosa és que el titular era: el Barça ha tornat, hem recuperat la confiança. El Barça li ha donat un bany de realitat al Madrid, que va ser una humiliació al Bernabéu,
sí.
I aquests eren els crits dels jugadors celebrant-ho al vestuari.
A veure. Jo no sé si és el vestuari del Barça o la casa de Ferran Capdevila, en el moment de... És ell fent veus, fent diverses veus.
O la discoteca, no?
O la discoteca. A mi em va passar una cosa. Quan portaven ja els 4 gols, anaven 0-4, vaig començar a patir molt perquè volia el 5è. I no volia que el Madrid marqués. Llavors, és increïble, perquè un partit que guanya 0-4 al Bernabéu, jo vaig patir igual, mitja hora, perquè van marcar mitja hora.
Patint sol a l'hospital.
Sol a l'hospital, dient, si us plau, marqueu el 5è, i no el van marcar.
No.
Bé, i després d'aquesta batalleta personal, podem seguir endavant, Maria José.
I què ha sigut molt viral en aquestes setmanes?
Ara igual s'ha relaxat una mica el tema, però molt viral, sí.
S'ha relaxat, sí. El tema dels Oscars, que, recordem, van transmetre aquí a Ràdio Estel, i va ser la bufetada de Chris Rock a Will Smith.
Sí.
I del tema se n'ha parlat molt.
I la vam retransmetre en directe aquella nit, aquí, en aquesta casa.
Sí. Però s'ha de dir que Will Smith sí que va donar disculpes públicament, però... Sí. Chris Rock encara no ha dit res,
no.
Però atenció, perquè sí que ha dit el germà de Chris Rock, que és Kenny Rock, en una entrevista a Los Angeles Times, que ha dit: no m'agrada veure com un dels meus estimats se sent atacat i no hi ha res que puguis fer sobre aquest tema. Cada vegada que veig els vídeos és com una representació que continua repetint-se una vegada i una altra al meu cap. El meu germà no era una amenaça per ell i simplement no li tenia respecte.
Això és de fa poc, d'ahir, crec, que va sortir el germà de... Mira, com a mínim tenim una reacció de la part de plantufada.
Exactament.
Tenim el plantufador, que va ser Will Smith, i el plantufat.
Però a mi m'agradaria que sortís el Chris Rock dient alguna cosa.
Jo crec que en algun...
Crec
que en algun monòleg, perquè ell fa monòlegs als Estats Units, ha fet alguna referència molt agra. Però no ha transcendit, perquè ho fa teatres, no es pot gravar, no es sap realment. Algú ho ha explicat.
Vaja.
Ja per acabar, Maria José.
Per acabar, la gent a Twitter es posa molt nostàlgica.
Sí.
Perquè quines coses es podien fer als anys 80... L'usuari, relatando
que
història...
És la meva època,
Jo la teva. La meva són els 90.
Jo...
Sí, que diré,
jo soc 80-90. Jo soc 80-90, sí, 80-90.
I l'usuari, que es diu Relatando Història, va dir en un tuit...
El seguirem.
Sí. Va dir en un tuit: por 25 pesetas, decidme cosas que se podían hacer en los 80, yo añadiré 90, en España. Empiezo yo. Fumar en el transporte público.
Ai, quins temps aquells. En el tren. Anava
I
molt bé.
I també hi ha unes altres que deien... contestaven: fer broma sobre qualsevol tema sense por d'acabar davant d'un jutge.
Totalment. A lo loco, a més. I a saco.
I aquesta una altra. És com dar un voltio, flipar en colores, llevar-lo clarinete, ir a la discoteque, ser un Pink Floyd, ir de Bitter Cast, que mola más, alucinar pepinillos, reírse de Janeiro.
Jo me río de Janeiro. Què és el que em passa amb tu, Maria José? Jo me río de Janeiro. Una altra, va, per anar acabant.
Rebobinar cintes amb un boli.
Oix.
Als videoclubs. Anar al cotxe sense cinturó. Fumant un examen. Fumant un examen, això em sembla.
Jo això no ho he vist mai.
No.
Però bueno.
Anar amb moto sense cascs. Explicar acudits i omplir el dipòsit de la moto en 50 peles.
I jo afegeixo, fumar a la ràdio, perquè José María García, el Super García a les nits, el soroll de l'encenedor, que mira, ara no el puc
fer. I l'estudi hauria de fer una dureta,
perquè
tenia,
era com estar a Londres, però a més amb el whisky allà amunt de la... Bueno, eren altres temps de ràdio. Ara aquí passem, mira, amb les aigüetes aquestes de font agudes. Escolta, María José, mil gràcies per la teva secció, teníem ganes i no ens has defraudat.
Vinga.
Vinga, nosaltres que fem una petita pausa i anem a pel Llevatis la pasta, que ja toca.
Pensará que el príncipe que no apareció tenía tanta ilusión por ser mayor. Imitabas a tus ídolos en esa...
Radio Estel. Escoltant, sentiràs.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com. Rafa Sanahuja.
Per cert, quina diferència hi ha entre una confraria i una arxiconfraria?
Bueno, és el títol. Quina diferència hi ha entre una diòcesi i una arxidiòcesi?
Clar, és poca, realment.
Camins.
Ràdio Estel.
És el nom,
és poca, és el títol que em donen.
Vale, és gran resposta, m'ha agradat molt.
Expliquem històries. Llevat dins la pasta.
És el moment del llevat dins la pasta, el nostre Equador just de la setmana de Camins, un espai que porten endavant des de la Pastoral Obrera de Catalunya, que cada setmana es posa en marxa per mirar d'aprofundir en una realitat que ens toca a tots, la del món del treball. Ja sabeu que la persona que ens ajuda a portar endavant aquest espai és Àngela Rodríguez. Normalment és el moment en què li dic Àngela, bona vesprada. Però, malauradament, avui doncs, ha tingut un imprevist, un petit problema familiar i no ha pogut acompanyar-nos. Per tant, tiraré jo mateix l'espai endavant. La trobarem a faltar, però ho fem també amb la mateixa il·lusió de sempre i li enviem una abraçada forta. Entrem en matèria. Avui posem la mirada en l'educació, perquè aquest curs 2021-2022, la població catalana ha assistit a una realitat que feia dècades que no es presentava. Setmanes de mobilitzacions escolars amb múltiples vagues laborals i estudiantils. La Pastoral Obrera de Catalunya és molt sensible a tots els problemes laborals, alhora a la vida de les famílies treballadores i el vessant de l'educació. Avui, per parlar-nos de les causes de les mobilitzacions per una educació de qualitat, de l'experiència viscuda, de les aliances i germanors, de la situació actual i el probable camí futur, tenim a l'estudi de Ràdio Estel la Marta Moya Casanovas. Ja la podem saludar, Marta, bona vesprada.
Hola. ¿Qué tal?
Gràcies per visitar-nos aquí a Ràdio Estel, a l'espai llevat dins la pasta. Et presento una mica més, que et coneguin els nostres oients. La Marta va ser militant amb responsabilitats de la Joventut Obrera de Catalunya, moviment juvenil que pertany a la Pastoral Obrera, i fa 5 anys que és militant de la Germanor Obrera d'Acció Catòlica, la UAC. És docent interina, imparteix anglès en un institut públic municipal. Després podem parlar, perquè el meu nivell d'anglès és... realment és prou patètic, per tant, igual m'interessa que vagis venint de tant en tant. Ella i l'Andreu tenen una petita Olga, dic jo que serà...
la filla,
la teva
sí,
filla.
Sí.
L'Andreu és la teva parella. Pare i mare formen part de la implicació activa a favor de l'escola pública i la seva qualitat. Per tant, benvinguda, com et deia, a Ràdio Estel. A veure, hem vist... anem a anar posant fil a l'agulla als temes, si et sembla bé. Hem vist que va ser membre de la Comissió d'Educació de la JOC. És aquí on neix la teva inquietud per totes aquestes qüestions?
Bé, jo com a mestra doncs, sempre he cregut que és important d'estar atenta als canvis que proposava el departament, no? Perquè tenen un impacte positiu o negatiu en la qualitat de l'aprenentatge i de l'acompanyament de l'alumnat.
Sí.
i també en les condicions laborals dels mestres, no? Llavors sempre he estat bastant atenta. I quan estava a la Comissió d'Educació de la JOC, doncs va ser una primera experiència de reflexió i acció col·lectiva amb altres militants que també eren mestres. I va ser com la primera ocasió per conèixer els sindicats del món de l'educació.
Pertanys a un sector essencial, que és el de la docència, eh? Porteu endavant doncs, el futur de la societat.
Una tasca important.
Tasca importantíssima. A més de totes les dificultats a les escoles durant el temps de pandèmia, tothom tenim a la retina, Marta, els tancaments recents de mestres dins del Departament d'Educació. Si jo demanaria que ens expliquessis una mica l'arrel del problema, quins són els canvis que s'han volgut introduir en el sistema educatiu i que han generat aquest malestar. Els tenim tots una mica al cap, però si ens el refresques una mica, doncs t'ho agrairem.
Val. Bé, també, abans d'això m'agradaria una mica contextualitzar el moment, perquè també venim com de 2 anys, tu ja ho has dit, no?, de pandèmies i amb una situació en què hem hagut de fer front
efectivament
a molts canvis d'un dia per l'altre i adaptar-nos sense recursos.
Un dels col·lectius que, si em permets, jo sóc pare de 3 fills, us heu volcat, realment, perquè l'educació vagi endavant, pese a totes les dificultats dels confinaments i etcètera. Sobretot el primer confinament, que va ser molt impactant, i d'un dia per l'altre.
Exacte. I bé, doncs en aquest moment tan delicat, com acompanya el Departament d'Educació tota aquesta situació? Doncs ens hem sentit que et posa el focus sobretot només sobre els docents, no? I pren decisions i proposa canvis en vertical, sense preguntar ni dialogar, d'acord?
Sí.
Com a exemple, jo pensava el que a la direcció del meu centre ens explicava, de que les últimes reunions eren telemàtiques i sense opció a fer preguntes, amb la qual cosa...
Doncs, bueno, un ordeno y mando de tota la vida.
Un ordeno y mando de arriba para abajo, sí. No? Llavors, els canvis que proposa el departament són... perdoneu, eh?
No, tranquil·la.
També volia ressaltar que aquests canvis arriben a través dels mitjans de comunicació.
Sí,
val?
Les primeres notícies que rebeu no són directes, sinó que són per tercers, els mitjans de comunicació.
I això, justament. El que em preguntaves tu sobre els canvis era, són sobretot en el currículum, en l'avaluació, en els itineraris de batxillerat, que encara ara no estan en la versió definitiva, sinó que és un esborrany. Per tant, ens hem d'organitzar sense saber exactament quins són aquests canvis definitius. I després el del calendari, que és el que tothom coneix, no? Perquè més es va fer eco als mitjans de comunicació.
Sí, el del calendari va ser molt impactant perquè realment ningú se l'esperava.
Exacte.
No, era una novetat que s'han tret de la màniga allò. Doncs ara començarem 3 setmanes abans, no? El curs escolar. Com ha anat el seguiment en professorat, alumnat i famílies de les vagues i les reivindicacions?
Per part del professorat ha sigut un seguiment molt alt, cosa que a mi em va sorprendre, perquè d'entrada vaig pensar, ostres, 5 dies de vaga, a veure qui els pot doncs, gestionar, no? Perquè també a nivell econòmic no? és un sacrifici bastant alt.
És un sacrifici, tu ho has dit. Sí,
el
sí.
que passa que, com que aquesta situació doncs, s'ha viscut d'una manera tan... Des de la indignació, no?
Ha arribat a tothom, no ha deixat indiferent massa.
No, llavors els mateixos docents, que feia temps que quan se'ns proposaven vagues la resposta no era massa majoritària, doncs dins dels centres ens vam anar organitzant i vam anar repartint-nos els dies. Qui podia fer un feia un, qui podia fer més d'un, no? Llavors això per mi ha sigut com molt transformador perquè feia molts anys que no ho vivia.
Home, tal com ho expliques, n'hi ha com una solidaritat, no?
Sí.
entre vosaltres, sí. El qual està realment molt bé.
Després, per part de les famílies, jo també entenc que això, no? Que necessites una xarxa de cures molt àmplia per poder permetre't que el fill o la filla no vagi a l'escola durant 5 dies, no? Llavors, jo crec que s'ha donat suport dins el que s'ha pogut, o potser no ha sigut tan majoritari.
Aquí, clar,
també jo, com a mare, ho entenc, perquè... És complicat.
És complicat organitzar-se. Normalment les famílies ja fem molt Tetris, farem una referència a 8 entera, com fèiem en la secció d'abans, un Tetris per encaixar totes les peces, de vegades no és fàcil fer-lo, però crec que realment les famílies també entenem el que està passant. Com a obrera de la docència, Marta, i com a creient, quins valors veus que s'hi han donat? Creus que hi ha hagut un esperit unitari? Tu ens parlaves ara de la solidaritat, realment.
Sí, jo sí que penso que hi ha hagut molt esperit unitari, com us comentava, com feia temps que no passava, tant a nivell de sindicats com a col·lectiu de docents i famílies. I això el que us comentava, el meu institut, per exemple, que feia molt de temps que no ens havíem organitzat, doncs ha sigut una oportunitat per tornar a organitzar-nos en assemblees i veure com podíem entre tots doncs, repartir-nos i donar resposta a la vaga. Sí, sí.
Un dels aspectes que s'han destacat en aquesta vaga ha estat el tema justament de la manca de diàleg entre les parts pels canvis que es proposaven des de l'administració i els propis docents, no? Hi ha hagut sessions per les dues parts? S'ha arribat a un punt de comunicar-vos, d'entendre-us mínimament?
El moment en què jo penso que el conseller Cambray va fer un gest més de sessió, va ser el segon dia de mobilitzacions, el segon dia de vaga, que estaven els docents concentrats al Saló de l'Ensenyament,
sí.
I va anunciar que els canvis en el currículum només aquelles escoles que ho demanessin, el curs vinent els implementaran. La resta tenen un curs sencer per adaptar-se, organitzar-se.
Hem guanyat com a mínim aquest marge.
Sí. I pels moviments que hi ha els últims dies sembla que les plantilles estaran tancades al juny, sí. De manera que al juliol ja tothom sabrà a quin centre treballarà l'any següent.
Sí, perquè aquesta és una altra, la incertesa de molts professors que no saben realment on acabaran,
exacte.
Quin curs portaran, en quin col·legi... O
sí.
En quin...
Per això és important, lo de començar 3 dies abans no és una efemèride, és que si tu al juliol no saps on treballaràs el curs següent,
sí.
Per molt que vulguis preparar el curs al juliol,
no pots, perquè
una
no
mica
saps,
difícil.
Perquè no saps què acabaràs fent.
Exacte.
Sí, 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 exactament. Escolta, com sentiu que us han tractat els mitjans de comunicació? Perquè jo crec que ha estat molt... Se li ha donat molta visibilitat, però no sé com ho veus tu.
Jo, d'entrada, veia una estratègia clara del departament de voler focalitzar només les protestes des del relat de que ens queixaven per les vacances, no? I penso que...
Ah, sí, perquè, bueno, sempre hi ha la mirada aquesta una mica de donar-li la volta al tema i com els mestres teniu aquest Sant Benito,
exacte.
No? De, clar, és que tenen una tasca que si
que
els
jo,
mesos de vacances...
A nivell personal sí que penso que hi ha un espai molt gran a l'estiu que, no?
Sí.
A nivell pedagògic hem de veure com ho solucionem. Però les reivindicacions no se centraven només en això, no?
Bé,
que passa que vam posar com amb safata aquest tema per
poder
centralitzar.
Era, bueno, però a veure, realment, si em permets la meva opinió, realment és un comentari una mica, no sé com dir-te-ho, sui generis, perquè realment tothom sap que el treball de docent té unes obligacions, unes exigències que també necessita d'aquest descans. I a més el ritme dels nens de moment està així estipulat, no? Ara tu deies, a lo millor es podríem debatir si aquests 3 mesos d'estiu són molts perquè els nens desconnecten massa, etc. Bueno, segurament és un debat que podríem fer, que seria molt interessant i que probablement podríem convenir que és massa temps, podríem convenir.
Però tota la comunitat educativa,
correcte,
no? És un debat que hem de tenir.
Correcte,
sí,
correcte.
Sí.
Quines creus que són les conseqüències de les mobilitzacions?
Doncs, a part de les sessions que ja hem comentat del departament, també veia que s'ha fet visible el malestar de la comunitat educativa i les condicions en què venim treballant des de fa ja gairebé una dècada, no? Des de les retallades. I penso que a nivell intern ens han reforçat com a col·lectiu i hem vist que tenim una potència en la mobilització que podem anar aprofitant. És a dir, que jo crec que hem guanyat força en aquest sentit, almenys de nosaltres mateixos, de creure'ns que ens podem organitzar i reivindicar millores.
Fantàstic. Una altra qüestió controvertida i molt comentada, amplíssimament comentada des de fa temps, ha estat la de la llengua. Com veus el contrast entre la immersió del 83 i l'actual dels tribunals en l'assumpte de la llengua vehicular d'aprenentatge, Marta?
Bé, jo no sóc massa experta en el tema, però el que sí que veig és que potser ara hi ha un canvi de mirada, no? Que en els anys 80 eren sobretot les famílies nouvingudes que veien el model d'immersió com una eina d'igualtat d'oportunitats, no? Perquè els seus fills i filles tinguessin les mateixes oportunitats que els catalanoparlants,
sí.
I en canvi ara és com si s'hagués girat la truita, no? Aquest model es qüestiona des d'alguns partits que en lloc de veure la immersió com una eina de cohesió i justícia social, la veuen com una oportunitat de divisió, no?
Sí.
I que aquí poden treure un rèdit electoral.
Bueno,
llavors aquí hi ha un recolzament, no? del sistema judicial, etcètera, llavors... que sento que estem més desemparats ara, no? I que també des de part del departament l'única mesura que sabem de moment és que hem d'acreditar el C2 de català, que això també és posar un altre cop tot el focus en els docents, no? Vull dir que a part d'això, de tenir un bon nivell, doncs també les direccions hauran de sentir-se protegides, no?
Sí.
En quant a poder implementar el 25 aquest per cent famós o no.
Realment és un tema que és d'aquests temes que en el moment polític i social actual és mel per a les persones que busquen sempre el conflicte. I finalment, Marta, quina ha estat la teva vivència de tot plegat com a dona, com a mare, com a família, dins del teu equip, com a militant de la Pastoral Obrera? Tu què treus de tot això?
Doncs jo penso que per mi també ha estat un procés, perquè al principi no donava massa importància a la vaga. Bueno, importància, pensava, bueno, no tindrà massa ressò, són molts dies de vaga, la gent no la farà, però després he anat veient que sí, que la gent tenia ganes de donar resposta, ens hem organitzat, hem pogut repartir-nos els dies.
Molt bé.
I a casa també ha sigut més o menys igual.
Us heu anat engrescant, mica en mica.
Exacte. No, jo crec que ha anat així, ha sigut com un subidon, entre cometes, exacte, de força.
Exactament.
I com a família també, doncs, això que comentàvem. Sí, hem hagut de fer el muntatge familiar, però bueno, l'Olga també ha descobert que és una vaga, que no havia viscut mai, té 4 anys.
4 anys?
Sí. I...
Bueno, igual li has d'explicar una mica més d'endavant també, en 4
anys. Però bueno, l'hem endut a les manifestacions, vull dir que també...
Ostres.
Clar, té pare i mare mestres, o sigui...
Clar, darrere, la nena sí. Darrere.
Amb el xiulet, sí.
Amb el xiulet allà participant, eh?
Exacte.
Reivindicativa, la Olga. Marta Moya és docent i militant de la UAC i avui ens ha acompanyat per parlar de les reivindicacions del món de l'ensenyament als nostres oients. Marta, mil gràcies.
A vosaltres.
I molts ànims amb totes les vostres reivindicacions i
moltes
els moviments,
gràcies.
I sobretot en l'educació, que aquí està la clau. Ànims amb l'educació de la canalla. Per
gràcies.
Cert, per a les persones que ens estiguin escoltant i sentin inquietuds respecte a l'ensenyament, us podem recomanar eines per aprofundir, per exemple, el blog del Seminari Itaca d'Educació Crítica, farcit de bibliografia i altres eines sobre el complex tema dels currículums a favor de l'escola no segregadora, a favor de valors els coneixements, el podeu trobar, Seminari Itaca d'Educació Crítica, també el WordPress de l'Assemblea Groga. Doncs quedeu ben informats, anem cap a la doctrina breument. Després d'aquestes reflexions, les que ens ha ofert la Marta Moya, volem oferir-vos ara la mirada, com sempre, cap a la doctrina social de l'Església. I els amics de la Pastoral Obrera de Catalunya ens han buscat un text adient pel tema d'avui. Mirem cap al Vaticà II, d'allà va sorgir la Gaudium et Spes, que el número 43 diu: les obligacions i les activitats seculars pertoquen pròpiament, però no exclusivament, als laics. Quan dons individualment o associats actuen en qualitat de ciutadans del món, no se respecten les lleis pròpies de cada disciplina, ens encara procuraran de posseir un autèntic domini en aquells camps. Col·laboraran de bon grat amb les persones que es proposin objectius idèntics, reconeixent les exigències de la fe i dotats de la seva força, si cal elaborar constantment noves iniciatives i les posaran en pràctica. Doncs fins aquí el llevat dins la pasta d'aquest dimecres, un espai impulsat pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Una salutació per l'Àngela, forta, i nosaltres que ja recollim. Si sona aquesta sintonia és que ja queda molt poc per arribar a les 9 i tornem a dir-li bona vesprada a Maria José Mendoza. Bona vesprada, Maria José Mendoza.
Bona
vesprada, Maria José Mendoza. Les vegades que calgui. Tenim una enquesta futbolera avui.
Sí, com sempre. Bueno, com sempre no,
com
però...
sempre, moltes vegades ens surt. Vinga, va,
sí.
Què preguntàvem?
L'Europa League la guanya el Barça, estem d'acord, però qui guanyarà la Champions?
A veure què diu la parròquia, a veure les expectatives.
Amb el 0% Real Madrid.
Oh,
amb
no creuen en
no creuen.
L'Ancelotti? Vaja. Ara.
Amb l'11% Bayern de Múnich, amb el 22% tant de bo al Villarreal,
mira,
i amb el 67% la guanyadora al Manchester City.
El Pep Guardiola, el gurú Guardiola, que diu la gent que guanyarà la Champions. Gràcies, Maria José Mendoza, i gràcies també per la teva secció.
A tu sempre.
I a punt d'arribar a les 9 de la nit, com us deia, capítol ja molt elevat de camins amb l'equiparro entregat per la causa, amb el representant del representant d'Araujo, Ferran Capdevila a la producció, Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa, una dona que ens fa seccions vintage. Maria José Mendoza a les regnes de les xarxes socials i, per suposat, sense ja aniríem perduts, la clau de tot plegat. Paula Moreno, les vies de soia, el muntatge musical. De seguida, butlletí informatiu, perquè passen coses i us les expliquem a Radio Estel. Salutació especial pels qui ens escolteu a la repetició de les 6 del matí. Senyor taxista, ràpido, lléveme aquella xurreria. I una altra salutació molt especial pels qui ens seguiu en directe, els fidels de la Macedònia de la ràdio, tots ara mateix amb la samarreta del Chelsea posada. I demà, nou tutti frutti, nova Macedònia, nou plat combinant de la vesprada. Per tant, ho tornarem a fer
Farem camins, seguiu-nos.
Què farem, Maria José?
Camins, sorteig actiu a Instagram i Twitter.
Tenim sorteig, és veritat. No arribi... Menos mal que Maria José ens ho recorda. Vinga, bona nit, cuideu-vos.
Quan acaba el dia, comencen els camins.